arribaven a suïcidar-se. Això el dia que llegim també al periòdico que els més grans de 80 anys dupliquen la taxa mitjana de suïcidis a Espanya. El fet d'estar jubilat o a l'atur, tenir algun problema de salut mental o viure sol són tres factors que tenen un especial risc perquè una persona decideixi treure's la vida. I aquestes situacions que viuen moltes persones de més de 65 anys, perquè ens en fem una idea, entre els adolescents de cada 20 temptatives de suïcidi hi ha una mort, de cada 20 tentatives una mort, i en canvi entre els més grans de 65 anys hi ha un suïcidi per cada 3 intents. I com us dèiem abans, Verse, l'empresa de transaccions que era l'alternativa a Bizum, ha anunciat que plegarà veles el 13 de setembre. Ara demana als usuaris que retirin els diners. La companyia creada a Barcelona l'any 2015 explica que no ha trobat un camí sostenible per continuar creixent. Això quan aquest cap de setmana els riders de Glovo faran vaga a Barcelona per protestar contra la precarietat laboral. La majoria de repartidors denuncien que la llei Rider no ha tingut l'efecte que s'esperaven perquè l'empresa els continua tenint contractats com a falsos autònoms. El sindicat CGT fa una crida a la resta de treballadors a secundar la vaga. I la troballa d'uns ossos al Pallars Sobirà ha permès classificar una nova espècie de dinosaure anomenada Calvarius rapidus. Es tracta d'un dels últims exemplars que va existir abans que aquests animals s'extingissin a tot el planeta. Va habitar els actuals Pirineus catalans durant l'etapa final del Cetaci del Cretaci, ara fa uns 66 milions d'anys. Lleida, Julen Andrés.
L'os trobat l'any 2019 al jaciment de la Masia de Ramon és un metatarsià llarg prim del quart dit del peu que ha permès als tres paleontòlegs Miquel Cruzafón, Alberto Prieto Márquez i Albert Selles descriure la nova espècie. Els 15 centímetres de longitud del metatarsià indiquen que molt probablement era un veloç corredor quasi adult de 2 metres que pertanyia a un dels grups d'herbívors més diversos i va habitar als actuals Pirineus catalans, zona que preserva un dels registres fòssils més rics dels últims dinosaures que van viure a Europa.
9 i 2 minuts, Netflix perd el lideratge a l'Estat, superat per Prime Video. Segons informa l'Independiente, el final de la política de comptes compartits ha fet caure en picat els subscriptors de la companyia. Concretament, un estudi de Barlovento Comunicación apunta que Netflix va perdre 1 milió d'usuaris només durant el primer trimestre de l'any, una caiguda que ja s'intuïa quan Amazon Prime va avançar Netflix el passat mes de desembre als Estats Units. Ara, a l'Estat, Prime Video lidera el nombre d'usuaris amb un índex de penetració a les llars del 56%, seguit de Netflix, amb gairebé un 52%, i Disney Plus en tercer lloc amb un 29%. Tot això quan aquesta nit es posa punt i final de manera definitiva a un dels ecosistemes televisius més exitosos de les últimes dècades. Sálvame. Després que la versió diària de Sálvame tanqués la paradeta el dia de la revetlla de Sant Joan cremant tot el mobiliari del plató, avui Telecinco emet l'últim programa de la història de Sálvame Deluxe. Abaixarà la persiana a les 10 de la nit amb una edició especial presentada per Terelu Campos i Maria Patiño. Amb el retorn també de Mercedes Milà com a convidada i amb l'absència de Jorge Javier Vázquez. Del set estarà pràcticament buit i durant l'emissió diversos treballadors l'aniran desmuntant completament. Anem a les estrenes de cinema perquè avui arriba en català Elemental, el més nou de Pixar.
Us presento Els veïns de Ciutat Element.
La pel·lícula explica la improbable relació entre una flama i una gota d'aigua que conviuen al país dels elements, on hi ha éssers de foc, aire, terra i aigua. També s'estrena la catalana Esperant Dalí.
Us presento Els...
Para ti es muy importante que venga Dalí en surreal, ¿verdad?
Señor Dalí!
La pel·lícula dirigida per l'andorrà David Pujol imagina com hauria estat una visita de Salvador Dalí a un restaurant de cuina d'avantguarda dirigit per els alter egos dels germans Adrià a la pel·lícula. I surten, entre d'altres, Ivan Massaguer i Pol López, que donen vida a aquests dos alter egos de Ferran i Albert Adrià. A Netflix arriba Bird Box Barcelona.
Salgo ya, cariño, salgo ya.
Dirigida pels germans Pastor, Àlex i David, és un spin-off de la pel·lícula Ciegas, protagonitzada per Sandra Bullock, en què una pandèmia està destruint el món fent que la gent se suïcidi. En aquest cas, els germans Pastor diu que tenen clar que volien situar la trama a Barcelona. I el protagonista és Mario Casas i també hi surten Georgina Campbell i Diego Calva amb aquest repartiment de la pel·lícula. Per cert, que en només 48 hores, una de les pel·lícules més esperades de l'estiu, Missió Impossible 7, s'ha convertit en la segona més vista a l'Estat, només superada... Atenció per Vacaciones de Verano, de Santiago Segura. En vam parlar aquí aquesta setmana. Això sí, s'espera que aquest cap de setmana la pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise ja passi a ser la primera. Pel que fa a sèries, avui s'estrena Susan Sarandon, que protagonitza Monarch, a AXN.
We are the first family of country music.
La veterana actriu es posa a la pell d'un cantant d'una cantant de country, matriarca d'una nissaga molt poderosa a la indústria musical. I quan passen 5 minuts de les 9, anem ara a les estrenes musicals, perquè Vico presenta el remix d'una de les cançons de l'any, Nochentera.
Si te invito a bailar, dime que tú vendrás. Si tú quieres fumar, toma. Vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos.
Una cançó que firma juntament amb Chiara Santia, amb l'argentina Lali Espósito, i que al final sorprèn amb un gir més cap al house. Més estrenes. El raper argentí Duki ha publicat nou tema en col·laboració amb Bizarrap. Es titula Remember Me. També tenim nova cançó de Billie Eilish. La cantant posa música a la pel·lícula Barbie amb aquest What Was I Made For. I un altre que té nou tema és Karol G. S91, una cançó que ha publicat per sorpresa i que té un títol que fa referència a un versicle de la Bíblia. I aquí, Nil Moliner ha tret cançó.
I ara no estàs.
Es diu Costa Rica i forma part del tercer àlbum del cantant, Lugar Paraíso, disponible el 27 d'octubre. I encara amb música, el cantant i compositor britànic Rod Stewart obrirà aquest vespre al festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. Un escenari per on també passaran veus femenines com la de Nora Jones. Like a flower waiting to bloom. Simply Red. En total 23 actuacions que, com sempre, seran d'un esperit eclèctic que s'allargaran fins al 19 d'agost i que ja se n'han venut unes 38.000 entrades. Girona, Bàrbara Julve.
Bon dia. Als seus 78 anys, Rod Stewart farà parada a Calella en la seva gira mundial, un concert que ja ha exhaurit totes les entrades i s'espera que no hi faltin els temes més llegendaris del cantant. Cap Roig reuneix aquest any les principals estrelles del panorama internacional i estatal. També hi passaran Stay Homes, Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, Guaramalikian. El festival vol ser plural i un model de prestigi. Juli Guiu n'és el director.
Cartell totalment eclèctic, perquè el que volem és atraure els màxims de públics possibles. I com això es concentra en 6 setmanes, el que necessitem és obrir-ho al màxim de públics possibles.
La programació es completa amb Sebastián Yatra, que tornarà a repetir aquest cop presentant la seva nova gira d'Arma, Nora Jones, que celebrarà el 20è aniversari de l'àlbum Come Away With Me. El festival baixarà el taló el 19 d'agost amb David Bisbal, que commemora el 20è aniversari de la seva carrera.
Encara en música, Jacob Collier actua al festival Alma Jardins de Pedralbes del Poble Espanyol de Barcelona. El músic britànic presenta el tercer volum del seu projecte Jesse amb 50 cançons i més de 30 col·laboracions que ja acumula 3 premis Grammy. I a l'acampada jove, segona nit de concerts amb Figaflaues, La Fúmiga i Triquell com a reclams principals. Un festival que aquest any es fa a Sant Sadurní d'Anoia. I els esports amb Repsol, el Barça de bàsquet tindrà feina per convèncer Juancho Hernán Gómez de jugar al Palau Blaugrana. L'alè madrileny ha reconegut al diari Marca que jugar amb el seu germà Billy seria un somni, però que a hores d'ara no és una prioritat perquè vol triomfar a l'NBA. Tot plegat mentre el Barça continua sacsejant al mercat. Ahir va pagar la clàusula de rescisió de l'escorta de l'Unicaja Darío Brizuela, valorada en 1 milió d'euros, igual que Joel Parra. En tot cas, amb Juancho Hernán Gómez la cosa costarà més. L'exjugador de l'NBA, ara sense equip, ha lamentat el rumor sobre el seu futur.
Bueno, es un sueño que siempre hemos tenido de jugar juntos, de competir por títulos juntos. pero bueno, no es el motivo. ¿Qué más me llama ahora? Al final necesito un proyecto, necesito una motivación. Mi sueño siempre ha sido la NBA y para ello voy a seguir luchando. Las especulaciones son especulaciones, la gente ha hablado mucho, un poco triste, pero bueno, hay que vivir con ello.
Mentrestant, el seu representant, Igor Crespo, avisa al món a RAC1 que no negociarà per Juancho fins que el Barça no resolgui la desvinculació de Nikola Mirotić, aquí també és representant. El montenegrí costa al Barça 31.000 euros cada dia i de moment ningú li ha dit formalment que el vulguin fer fora.
¿Por escrito os han notificado la desvinculación de Mirotić o no?
Nada, ni un solo email, nada. Yo no tengo nada.
¿Cada día que pasa sin llegar a un acuerdo con vosotros?
Unos 31.000 euros al día.
¿Esto le cuesta cada día al Barça?
Sí, así es.
Mentrestant, en futbol, la Juventus ja ha començat els tràmits per abandonar la Superliga. L'equip italià ja ho ha comunicat formalment al Barça i al Real Madrid. Per cert, ahir el Barça que va presentar Íñigo Martínez. A Montilivi, ahir el Girona va presentar el brasiler Savinho a l'espera de saber si el Barça pagarà la clàusula de rescisió d'Oriol Romeu. I qui sí que és oficial, el que sí que és oficial és que RAC1 serà a la presentació de Leo Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Serà la matinada del diumenge al dilluns amb l'enviat especial de RAC1 Miami, el Roger Saperes.
RAC 1. Aquest diumenge a la nit
tomé la decisió de que voy a Miami.
Arrenca l'era Messi a Miami i a RAC 1. This is America. Seguiu en directe l'arribada del crac argentí als Estats Units.
Lionel Messi has arrived in South Florida.
El Tu Diràs allarga una hora el seu horari des de les 11 fins a les 2 de la matinada. I a les 2, l'acte de presentació de Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Amb Dani Aguilar i amb Roger Saperes com a enviat especial a Miami. Aquest diumenge, Messi a Terra Amèrica a RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
Doncs, evidentment, n'estarem molt pendents. I atenció amb aquesta història. El futbolista britànic Dele Alli ha revelat que de petit va patir abusos sexuals i que va tenir una infància traumàtica. L'actual jugador de l'Everton estava cridat a marcar una època al futbol anglès, però de cop i volta es va diluir i ara ha sorprès tothom en una entrevista colpidora i molt recomanable amb l'exjugador Gary Neville. D'entrada, Dele Alli explica que la seva vida va canviar quan només tenia 6 anys.
Als 6 anys, un amic de la meva mare, que era sovint a casa, va abusar de mi. La meva mare era alcohòlica i després em va enviar a Àfrica per aprendre disciplina i vaig tornar als 6 mesos. Als 7 vaig començar a fumar, als 8 vaig començar a traficar amb drogues, als 11 em van penjar d'un pont i als 12 em van adoptar.
L'exfutbolista del Tottenham admet que aquesta infància el persegueix i que amb 24 anys, ara en té 27, fins i tot va pensar deixar el futbol. I per cert, avui a Wimbledon es juguen les semifinals del torneig. A 2:45 del migdia, Novak Djokovic juga contra l'italià Jannik Sinner i després Carlos Alcaraz s'enfronta al rus Daniil Medvedev. En directe a Vamos. Ahir es va classificar per la final de dobles el barceloní Marcel Granollers. I en ciclisme, també tarda de no poder fer la migdiada. Avui comença l'hora de la veritat, el Tour de França. La cursa arriba als Alps en una etapa amb el final al Gran Colombier, un dels ports més emblemàtics. El danès Vingegaard és el líder de la general a 17 segons de Tadej Pogacar.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Anem al temps.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana de sòlida calor, però les temperatures es dispararan encara més la setmana que ve.
Sí, dimarts i dimecres de la setmana que ve tindrem un nou episodi de calor més extrema, fins i tot amb temperatures que passaran dels 40 graus en punts de l'interior, però avui al cap de setmana temperatures més frenades, això sí, amb ambient càlid i xafogós. De fet, comencem el dia amb 27 graus ara mateix a Barcelona i Tarragona i 25, per exemple, a Lleida i a Girona. Avui, dia de sol, només alguna nuvolada de tarda i temperatures que es disparen especialment a les comarques de Girona amb un vent del sud que bufarà amb força. I el cap de setmana seran també dies de sol, només amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i alguns núvols a les comarques del sud.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ui, que és tard, el trànsit.
Norauto.
Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem cap al RAC amb l'Àlex Huguet. Hola, Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Circulació ja pràcticament fluida a la majoria de vies de la xarxa viària catalana, destacant encara els 3 quilòmetres de circulació lenta a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona per l'accident de fa una estona, tot i que a poc es normalitza la situació. I a la C17, l'avaria d'un altre vehicle al tram d'Aigua Freda en sentit sud genera també algunes cues i talla part de la via. Com dèiem, tranquil·litat a la resta de carreteres. Ara només queden aturades intermitents a la ronda litoral en sentit nord entre Montjuïc i la Ciutat Vella. És tot des del RAC. Bon cap de setmana.
Prepara el teu cotxe per a l'estiu en Orauto i viatja tranquil. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Goodyear, aconsegueixes fins a 60 euros de descompte directe. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I acabem aquests apunts al món a RAC1 parlant de menjar. Avui volem destacar una proposta peculiar. L'ha posat a la venda la delegació a Tailàndia d'una cadena internacional de menjar ràpid. Han batejat la proposta com The Real Cheeseburger i ofereix una hamburguesa sense hamburguesa. És a dir, els dos panets de sempre, però al mig, en comptes de carn, hi posen 20 talls, 20 rodanxes, però de formatge. Una opció que obre tot un ventall de possibilitats, entrepans d'alguna cosa que ens agradi molt. Que sou fans del cogombret de les hamburgueses? Doncs entre pa i pa, 20 o 30 rodanxes de cogombret. Que us entusiasma l'arrebossat? Entre pa i pa, un pam d'arrebossat. Ara el triple salt mortal d'aquesta opció radical seria per als fans dels panets de les hamburgueses, que n'hi ha. L'opció ja us la podeu imaginar. Entre una llesca i l'altra, 20 llesques més de pa d'hamburguesa. Perquè prengui tot el sentit allò de pa amb pa.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Passa un minut un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, Ernest Folk. Molt bon dia.
Què tal, Albert?
Molt bé. Últimament estem coincidint molt més del que és habitual.
Sí.
Per A o per B.
Meravellós.
Sí, no? Jo encantat de la vida de retrobar-ho.
Visca el divendres.
Cristina Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Des de la distància, avui, la Glòria Serra. Hola, Glòria, bon dia.
Bon dia a tots.
I també el Jordi Bosch. Hola, Jordi, bon dia.
Bonjour, què tal? Don Alberto.
Molt bé, escolta, aquí encantats. I
agradat,
també...
Don Alberto.
Sí, home.
Don Alberto.
Això a Madrid, els dons, es fa molt de dons.
Això a Madrid, els restaurants, hi ha dues categories a Madrid. Els que quan entres et diuen Don Jordi o els que no et coneixen, senyor Bosch, passa, està a su reserva perquè, o no et diuen res. Jo estic pensant en fer una guia de restaurants de Madrid on em diuen Don Jordi, amb anècdota inclosa.
Mira, això que dius, Jordi, em recorda, tu a Madrid has de tenir una estratègia.
En català no es diu Don Jordi.
No.
Es diu senyor Jordi. Clar, o senyor sí, Pere, sí, sí. O Pere, però... passi, o Joan, o Maria, passi.
Però després, Jordi, hi ha el problema del nom. És a dir, quan vas a Madrid, i a Espanya en general, has de tenir una estratègia sobre el teu propi nom. Has de saber què fer amb el teu propi nom. Llavors, jo no sé si ho fas tu, Albert, jo bueno, els sí. Dic, és com Ernesto, però sin O.
Que et diuen Ernest.
No, llavors sí. Em diuen Ernest. Sí. Ernest amb accent a la E.
Albert, sí, sí.
Albert.
Sí, és veritat. Bueno.
Oh, i per no entrar en el cognom, que això en el meu cas, senyor Boig.
Boig.
Puig.
Puig, Folch.
Puig, Folch.
No. Déu-n'hi-do, no,
eh? És fàcil.
Serra és més fàcil, mira.
Sí, i, Glòria
no,
Serra...
Sí, però és... no, perdoneu, no? Hi ha un problema amb Serra, perquè sempre em diuen sistemàticament Sierra, que és l'equivalent castellà, que és molt més comú allà. Llavors, tothom es pensa que el té mal apuntat, i que s'ha escapat l'ahir i tothom en diu Sierra.
I a mi tota la vida em va fascinar que a Jordi Pujol li van dir sempre Jordi Pujol, no? Fins Pujol. Al dia que un jugador del Barça, que es deia Carles Pujol, va i li comencen a dir Pujol. Carles Pujol. Hòstia, que ja és mala hòstia. Sí. I aquell dia vaig descobrir que tot allò era una farsa. És a dir, que hauríem pogut dir Jordi Pujol.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. No, i això no crec que no ho solucionarem. Sí, no ho solucionarem.
No.
A tu, Bartolí, com et diuen?
Doncs pues igual. L'única diferència és la pronúncia de la O, que en català és Bartolí i en castellà Bartolí.
Bartoli.
Bartolí. I si ho escoltant és Barto. Si ho escoltant és Barto. Que no m'hi sento gens identificat amb Barto. Mm.
Què vols dir? Identificat amb què?
Ah, no, que a vegades per abreviar-ho...
Et diuen Barto.
Sí, Barto, en comptes de Barto.
Com el Bartomeu.
Exacte. Sí, sí.
Escolta, anem al diari o què?
Fixi's que estem en minoria, els catalans. Al meu poble, clar, només deixa'm dir una cosa, al meu avi li deien Lucinyó Ramon, perquè és Xipella, a Blancafort, i era Lucinyó.
Ai, que bo.
És bonic, és maco, eh?
És maco.
Sí, és maco. Lucinyó Ramon.
Vinga, va, anem a votar el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. En joc avui un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya i una estada de dues nits amb esmorzar a l'hotel Aromar. Un 4 estrelles de primera línia de mar a Platja d'Aro el divendres 28 i el dissabte 29 de juliol. A més, amb un abonament doble per anar a la primera edició de l'Idílic Festival, que és el mateix cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols, a tocar amb les actuacions de La Casa Azul, Dani Fernández, Melendi i Danny Ocean, entre d'altres. Aquests són els finalistes de la setmana. Anem amb el primer.
La conversa entre l'Ernesto Ekaizer real i l'Ernesto Ekaizer fictici al versió RAC1.
Aquí, Ernesto, l'esperem sempre en directe quan vulgui, però quan no hi és vostè en tenim un altre d'Ernesto. Vostè ho sap, no, això?
Bona tarda, Ernesto. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy siempre de guardia porque nunca se sabe, ¿eh? Cómo está la política, cómo está, pues siempre estoy aquí, a la white.
A la white. ¿Y la Argentina?
La Argentina, de vez en cuando tomo alguna empanadilla, pero no voy tanto como...
Bueno, aquí todo el mundo toma empanadilla, sí, eso de la empanadilla no es ser argentino.
Ya. No.
Claro.
Y el mate también se está poniendo de moda.
Y las galletas de grasa.
Claro.
Volvé, ¿eh? Volvé.
Ernesto, gràcies, una abraçada. Hi ha un moment que et perds. O sigui, que
sí, que no saps qui és
seguir la conversa.
És veritat.
dialing@recu.net, assumpte versió, segon finalista.
El Tot Gira de Catalunya Ràdio conversen amb el creador de l'himne del Club Esportiu d'Arenys de Munt.
I l'autor de l'himne, un home avui feliç, d'estar a Catalunya Ràdio.
És la primera vegada.
La primera vegada, eh? Com va ser això de l'himne?
Em va sortir per anar a fer un torneig a Salselles. Jo portava l'equip de vins. Perdoneu que tinc el coll una miqueta. Ens va sortir a través de Molina Segovia. I jo vaig pensar, a veure, sortint un dia a la tarda.
Senyor García, una pregunta. A mi m'interessa. Vostè és l'autor de l'himne. Li agrada la nova versió o no?
L'he sentida, vaig anar al pavelló i tinc aquí el company. Però no em desagrada.
La dona per bona.
Està bé.
Experiència musical, però de futbol poc, no?
No, i amb aquests temps, Déu-n'hi-do també el que portava relacionat amb ells, pues, fins tot el temps que vaig poder.
Se noto la voz un poco tomada.
Assumpte afonia. Tercer finalista.
Xavi Puig, queda fora de joc, el tu diràs parlant del Tour de França.
En una etapa molt boja, especialment en els primers quilòmetres, amb molts intents d'escapada, on fins i tot s'hi han vist implicats Vingegaard i Pogacar en els primers...
Em moriré. Eh?
Els primers, ara de seguida, mira, el que farem és escoltar a Pello Bilbao, a Puig, o com ho fem, això?
Crec que m'he recuperat.
Molt bé, Puig, fantàstic.
Vingegaard i Pogacar eren els primers.
Em moriré.
Adiós!
Assumpte Puig, quart finalista.
El Tian Riba queda encallat amb el seu propi riure al món a RAC1.
Hola, Tian Riba.
Bon dia.
Jo, de bo, jo és que arribo un moment...
Vols que marxem?
No,
que et deixem en pau?
No, tothom s'hi deixa en pau. Sí. És que passa una cosa, Tian, també t'ho he de dir, que és que... Sí. És que passa una cosa, Tian.
És que a este senyor le pasa algo.
I tant.
És que és molt bo, eh?
Sí, sí.
És bestial.
Sí, és així. Assumpte, Tian, anem a l'últim. La Mar Poyato fa una connexió en directe des d'un míting de Vox a València amb banda sonora de fons, el 9C.
Algunes preguntes que vol fer a Abascal en referèndum. Està vostè a favor de la repatriació immediata dels immigrants il·legals o els legals que delinqueixin?
Aquesta seria una, que queda molt ben acompanyada.
Una altra de les preguntes. Està vostè a favor d'un pla nacional de l'aigua? I tercera pregunta. Està vostè a favor de derogar les lleis climàtiques que ataquen la vida al camp? Aquestes serien tres preguntes que, segons Santiago Abascal, s'haurien de preguntar als espanyols en referèndum si ell arriba a governar.
Amb vaixella té un
ens
diàleg.
Ens hem quedat...
No,
hi ha més d'una persona plorant aquí a la taula ara mateix,
Va agafar...
Molt ben quadrat, a més.
Sí, 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 una solemnitat, escolta, per treure's el barret.
Assumpte mar, en joc. El xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya i l'estada de dues nits amb esmorzar a l'hotel Aromà de Platja d'Aro el divendres 28 i el dissabte 29 de juliol amb un abonament doble per anar a la primera edició de l'Idílic Festival que es fa el mateix cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Gràcies, Bartolí.
De res. Fins ara.
Ens veiem més tard. Un segon vaig a la publicitat perquè parlarem després de tot el que ha passat al País Valencià, d'aquestes noves propostes, en fi, que sonen
com
antigues.
Noves, noves.
Sí, exacte. Això anava a dir que sembla
noves,
una mica el dia de la marmota sobre el català i sobre la unitat de la llengua. En parlarem amb la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, però abans... Hem d'anar al Corte Inglés. Hola, Noemí, bon dia.
Ei, bon dia.
Com
la
estem?
Màgia és aquí, allà i a tot arreu. Fins i tot el més increïble pot passar quan hi creus. Pot passar que de sobte coneguis a un ren màgic que vola. Però no és el Nadal el moment perfecte de l'any per creure que poden passar coses màgiques. O que la il·lusió d'aquells moments tan especials és la responsable que la màgia ens envolti. Sigui el que sigui, el Corte Inglés porten tot l'any treballant per omplir de màgia aquests dies. És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés. I ja pots descobrir tot el que han preparat aquest Nadal al Corte Inglés. Demà dissabte pren nota, perquè el Corte Inglés de Can Dragó, Cornellà i Girona, a les 12 del migdia, faran cagar un tió gegant amb les nenes i els nens que hi assisteixin. Compartirem junts aquesta tradició tan i tan nostra. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Em cremo! Té.
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
Ara que Movistar està portant el 5G Plus per tot Espanya, potser és el moment de canviar-me un mòbil 5G?
I tant, perquè ara... Per celebrar l'engròs l'arribada del 5G Plus a Movistar, tens un Samsung Galaxy S23 5G des de 6 euros al mes amb Mi Movistar. Vine a buscar la botiga que tinguis més a prop. Movistar. La teva vida millor.
Aquesta setmana, tasta el tinto de verano sense el qual amb sabor de llimona dia amb un 25% de descompte per només 97 cèntims l'ampolla de litre i mig. A les botigues i a dia.es.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
el perquè de tot plegat.
Un minut i dos quarts de deu. En parlàvem abans, ara deia la Glòria que això és un tema que no és ni nou ni de cap manera original.
Vintage.
Sí, sí, és un tema vintage. A més, aquesta nit, ara ho comentàvem aquí a la publicitat, és un tall de veu del debat de la Televisió Espanyola que és molt simptomàtic de la posició que tenen PP i Vox davant del que és la llengua catalana i del que ha passat a Castelló, a Borriana, amb aquesta censura, aquesta prohibició aquesta cancel·lació de les subscripcions a revistes com ara El Cavall Fort a la Biblioteca Municipal. Ahir, justament, Gabriel Rufián, que va voler tenir aquest gest de donar El Cavall Fort a un exemplar a Cuca Gamarra i a Iván Espinosa de los Monteros, i quan ho fa, atenció al que se sent de fons als comentaris d'Espinosa de los Monteros i de Cuca Gamarra.
Vox i PP gobiernan i estan prohibiendo publicaciones en catalán. Dos revistes que estan prohibiendo...
El Cavall Fort.
És una revista infantil, ho van entendre perfectamente. Està en catalán.
Va mucho la revista infantil, usted.
Me alegra que la entiendas. Està en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. A la chiqueta de la chiqueta.
Valencià no se habla catalán, sino valenciano.
Yo lo que les puedo asegurar es que es un mal negocio hacer eso.
Puede comprar.
Porque no van a hacer desaparecer a las millones de personas que hablan el catalán.
Se puede comprar, ¿no? Sí. Diu la portada del PP.
Aquesta frase és molt perillosa i fa molt mal. I ara és el que comentàvem durant la publicitat. Perquè la deixen a Cuca Gamarra com qui no vol la cosa, però ella no t'està dient que van en contra del Cavall Fort. Ella no t'està dient que estan prohibint el Cavall Fort. És més, et diu, qui la vulgui llegir, que la compri. Clar, davant d'una frase com aquesta, que vista des de la simplificació més absoluta pot ser d'una lògica aclaparadora, que és dir, sí, clar, qui vulgui comprar-se la revista, se subscriu, o la compra, i aquí no passa res. Nosaltres el que estem fent és anul·lant una subscripció de l'Ajuntament i del Govern perquè considerem que no cal. Que no cal. Llavors, la deixa anar por lo bajini, i en aquí, que estem entenent a Catalunya el debat d'una manera molt diferent com s'està entenent a Espanya, a Espanya aquesta frase pot tenir molts adeptes, perquè ajuda a explicar no estem prohibint una revista infantil com El Cavall Fort, perquè permetrem, només faltaria, que se segueixi editant, però el que anul·lem és una subscripció. I aquesta frase dita tan suau i tan fluixa, jo per mi és molt perillosa i fa molt mal.
Glòria.
A veure, és que d'això es tracta precisament, de que la justificació vindrà de qui no prohibien absolutament res. Senzillament, doncs, s'elimina una despesa.
Correcte.
Fins i tot es pot justificar per dir, escolti'm, s'invertiran els diners d'una altra manera, que serà millor pels nens, i vés a saber quines bestieses, i aquí no va ser res. El Partit Popular ja sap què és el que li pot fer mal del tema de la seva aliança amb Vox, i ha quedat claríssim, i es va escoltar ahir amb el discurs del nou president. És el tema del feminisme i la violència contra les dones. En aquest cas, que al principi no es van separar tan clarament, al principi van tirar milles, i quan se'n van donar compte per les enquestes que l'electorat femení, que per cert Vox no el té, perquè l'electorat de Vox majoritàriament és masculí i el femení és molt més residual, començava a girar, es van recordar el que li va passar a Trump. Trump, les primeres derrotes que va obtenir va ser després que el Tribunal Suprem, que ell havia anomenat, anul·lés la llei de l'avortament. I allà va ser quan van patir les primeres revolcades electorals del Partit Republicà, perquè les dones massivament van dir no, aquí està la frontera, aquí no votarem un partit que ens fa això. Llavors, el Partit Popular ha dit, amb el tema de les dones, no, perquè això ens fa perdre vots, i ho dic així perquè al principi no van ser tan radicals, ho van ser pocs dies després, quan suposo que les enquestes els hi van demostrar. Ara, amb el tema del català, al contrari. El tema del català, ser ferms amb el català, ja se sap que donar, diguéssim, cops al ninot de Catalunya sempre li ha donat vots al Partit Popular i donen per amortitzades els resultats una mica fluixos que obtenen a Catalunya generalment i veurem a les generals. Això anirà així. Ells, Vox, ho vendran com una guerra cultural, el Partit Popular no ho vendrà tant com una guerra cultural, sinó com un tema, escolti'm, a València ho entenen així, deixant que els valencians gestionin les seves coses. Ja veureu com anirà per aquí el tema. Entremig d'això que hi ha, home, tornem, jo tinc una sensació de vintage i de remember, que no sé si tornar-me a posar les ombreres dels anys 80 i, no sé, tornar
tot
a la
torna,
meva
joventut. Tot torna,
tot torna. Tot torna a la noche ochentera, com feia Vico ara, que ha fet un remix estupendo, doncs tornem està en aquest remix de la noche ochentera i a les mateixes guerres culturals que teníem.
Jordi.
Bé, a mi m'agrada que es torni a parlar de Cavall Fort, perquè ja em porta a la subscripció que rebíem per correu a casa de petits.
I tant,
d'aquella publicació que era el regal que feien els avis. En el nostre cas era un regal que havia fet l'avi matern, eh? I sempre em va quedar gravat allò de publicació patrocinada pels bisbats de Girona, Vic i Solsona, sembla que posava, perquè tenia que tenir una certa protecció, en aquest cas, de l'Església, no? Vaja, mira, jo crec que es perd una mica, a veure, això és un debat en el qual va ser un debat més clàssic el de l'altre dia, en el qual eren 7 persones i tots van tenir, diríem, l'habilitat, com si fos un dia de preguntes parlamentàries o de control del govern. Es va semblar molt això, van saber pues, buscar l'oportunitat per treure les seves coses, i en aquest sentit així ho feia en Rufián, no? Jo crec que es perd l'oportunitat de ser més inclusius moltes vegades catalans i valencians. O sigui, a tot això falta una frase que jo no hi trobo i que s'hauria de dir, que és, escolti, el català i el valencià són la mateixa cosa i que en diem de maneres molt diferents, com altres fórmules molt més locals, o com passa a les illes, entre les illes, no? Als anys 90, el Senat, no sé quin any exactament, omitiré els protagonistes perquè em podria equivocar en refrescar l'anècdota, el Senat va decidir publicar un llibre que no exactament no sé què era, suposo que era sobre la història de l'edifici o alguna cosa així. I es va decidir a la mesa del Senat que es publiqués també els textos en les diferents llengües de l'Estat. En aquest moment, pues, des del Partit Popular es va dir que s'havia de fer en valencià. I bueno, es va suscitar el debat, bueno, però és el mateix, no sé què, etc. Llavors es va demanar a les conselleries de Cultura doncs, les traduccions. I de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, o a través de la persona que tenien a la mesa del Senat en aquell moment, Convergència i Unió, es va dir... Ja que hi ha la traducció que han fet des de la Conselleria Valenciana, ja ens val. No cal que fem la traducció en català, perquè és el mateix. I allà van deixar descol·locats, evidentment, a tota la gent del PP valencià que ho havia demanat, que algú els hi digués, no, si ja en val el que vostè ha fet en valencià, si és el mateix. Jo crec que trobo a faltar aquesta actitud més inclusiva i no tant la de sentir-nos agredits com a catalans, perquè els agredits són els valencians en aquest moment, molt més que els catalans, perquè el problema el tenen allà amb una opció de govern que ha assumit la responsabilitat de Cultura, fins i tot Vox, no? Per tant, jo crec que aquí sí que ens cal un discurs, jo crec, un punt més irònic i evidentment defensiu de coses tan tristes. O sigui, lo del cavall fort és tan trist que és difícilment qualificable. I és, evidentment, una manipulació política molt calculada, se'ls infot que llegeixin o no llegeixin Cavall Fort o el que sigui, o el diari del seu poble, i ho fan servir. I, per tant, jo crec que s'ha de respondre d'una manera més intel·ligent.
Ernest.
No, a veure, abans d'anar a l'anècdota dolorosa, com deia ara el Jordi, del Cavall Fort, deixa'm 30 segons obrir el focus una mica. O sigui, per entendre què està passant. Què està passant? Estem davant de, tenint en compte la mentalitat de PP i Vox, d'una reconquesta. Sí? Aquí hi ha una mentalitat que és una reconquesta. Llavors, aquest país, diguem, va haver-hi un moment que, segons la mentalitat d'alguna gent, estava en mans dels independentistes i Espanya estava en mans dels comunistes, diguem. Llavors, aquí estem davant d'una onada reaccionària que el que vol és, com sigui, treure del sistema a els independentistes o els nacionalistes o els que defensen la pluralitat nacional, etc., i els que ells en diuen els comunistes. Aquests, via Yolanda Díaz, més o menys ja ho han aconseguit. Han posat una marca blanca, que de moment la cosa ja veieu com va, i els independentistes, bueno, els tenen també dividits, destruïts, exiliats, fotuts, etc. I per tant, la reconquesta va avançant. Aquí poso un parèntesi i m'agafo el que deia abans el Jordi. va passar una cosa, ha passat una cosa molt important. Ahir a la nit vam veure el que era un debat electoral, eh? Quan hi ha un debat electoral normal en una televisió pública amb un periodista de veritat, com el que veiem ahir, la Reconquesta ho té molt més difícil. Quan és una emboscada en una televisió privada com la que vam veure l'altre dia, en una de les vergonyes més grans que hem vist en democràcia en televisió, que és allò que li van dir un cara a cara, que jo encara no sé què és el que vam veure aquell dia. Passaran els anys i ho podrem anar analitzant, però allò va ser una emboscada amb dos periodistes fantasmagòrics que s'ho miraven tot des de 15 metres, com en una mena de partit de futbol en què l'àrbitre ha dimitit i se n'ha anat, eh? Un debat sense moderadors, això sí, en una cadena privada, eh? Tot això, tot això, allò sí que allí s'estava perpetrant i culminant la Reconquesta, que jo dic. Evidentment, el debat important és el de la Reconquesta, el de la privada. El d'ahir és simplement perquè no tinguem sentiments de culpa, és una... va ser un debat de veritat, però que la utilitat que tindrà i la capacitat que tindrà de canviar vots, evidentment, és molt inferior. Bé, tot això de Cavallfort s'ha d'inscriure en tot això. Estem a la recta final d'aquesta Reconquesta i una de les puntes de llança, com deia la Glòria clarament, i que és gratuït i, no, i a més és una ofensiva fàcil, és la del català, la de Catalunya, però a més específicament en el cas de València es tracta de crear una frontera, la frontera definitiva entre Catalunya i València. Clar. És a dir, és desconnectar-les. Mm-hmm. Aquí hi ha un objectiu específic en el cas de València, que és aconseguir la desconnexió final. I els pobres herois que estan al País Valencià seguint l'estela d'antics herois com l'Eliseu Climent, que encara continua, i hi ha gent allí intentant defensar el que científicament és una evidència i està provat, que és que són la mateixa llengua, que estan intentant lluitar pels drets elementals, aquesta pobra gent amb barricades virtuals enmig de tot això, doncs, bueno, estan venint els pànzers i els caces a intentar ja bombardejar-ho tot i trencar tots els ponts. Per això de Cavallfort, més enllà del rèdit que teniu raó, que és fàcil, que teniu raó, que és el de sempre, que teniu raó, però la qüestió de València és molt important a Espanya i a València específicament, i per tant es tracta com sigui de tallar a tots els ponts. Aquest és l'objectiu.
I amb un missatge molt pervers, que és reivindicant la puresa valenciana, és a dir, en el moment en què consideren que és una cosa diferent el català que el valencià, o sigui, per primera vegada un president del Partit Popular va fer el seu discurs en català, no havia passat mai això.
Segons ells, en valencià.
Clar, aquí vaig, és a dir, et reivindiquen... Clar, el Jordi deia, els que se senten agredits realment són els valencians, però Jordi, si el que es fa és a través d'un missatge pervers com si és en valencià, sí, aquí anem a defensar el valencià, m'entens què et vull dir? Hi ha molta gent que pot recollir aquest missatge a València. I això és el que realment per mi és perillós en aquest sentit, no? I el que porta aquesta separació tan volguda i desitjada, aquesta frontera entre València i Catalunya i el que és els Països Catalans, no?
Jo hi ha un element que voldria destacar, i és que també fent una mica d'autocrítica, els catalans molt sovint hem tractat els valencians amb un cert paternalisme, no? I això a València fa molt de mal, es cou moltíssim, i amb tots els motius, per entendre's, perquè una cosa és la concòrdia i la germanonia dels que comparteixen una llengua que és la mateixa, encara que es digui de formes diferents i amb les seves variants, i l'altra cosa és aquesta mena de tutela una mica paternalista i amb un cert to de superioritat que fa molt mal i precisament que separa bastant. Ho situo només en el fons, evidentment no està en el centre del debat que estan dient, però sí pel que diré ara. Jo crec que més enllà de la batalla per la llengua en si, el que hem de fer és la batalla per la cultura. És a dir, s'ha prohibit una revista que senzillament ensenya a llegir als nens, els fa jugar, els fa aprendre...
És que diran que no l'han prohibida, la revista. És que aquest és el tema. Sí. Ells et diuen que no l'han prohibit.
S'ha fet s'ha fet perquè ells creuen que aquesta, o diuen que aquesta revista el que fa és abonar els països catalans i llavors treuen a passejar aquest espantall de els catalans es volen colonitzar, que aquesta és una cosa que es cou molt a València en general i que fa molta ràbia quan algú a Catalunya se li escapa alguna frase que potser hauria d'haver estat més mesurada. I la batalla que hem de presentar és la batalla cultural, perquè juntament amb el Cavall Fort han prohibit un reguitzell més de revistes, han prohibit revistes sobre música, han prohibit revistes sobre actualitat, sobre història, i en el fons és un atac a la cultura. És a dir, us recordo que aquesta prohibició ve darrere de la llarga llista de vetos i censures que s'ha experimentat a tots els pobles d'Espanya quan es van constituir els ajuntaments sobre concerts, obres de teatre, incloent per exemple Virginia Woolf, només per posar un exemple, del seu meravellós Orlando. És a dir, és una batalla cultural, no estrictament lingüística. No la tanquem només en el tema lingüístic, perquè, com bé diu... Sí, digues.
Perdó, no. Glòria, deixa'm fer un incís. Perquè estic d'acord amb el que has dit. No podem veure aquesta polèmica estrictament des dels ulls del Principat.
Exacte.
Els afectats no som els del Principat. Els afectats són els valencians... Que això, perquè el problema no és que els hi hagin tret la subscripció de Cavall Fort. Perquè si el problema és que és que esto es en valenciano, pues mira, ja ho tenim arreglat. Diguem-li valencià i si estaran contents. El problema és que l'ensenyament del català o del valencià estarà en risc en els propers anys. És a dir, és que no estan defensant el valencià, és que estan en contra del valencià, molts.
És veritat.
I això, quan hi havia el PP en solitari, hi havia una capacitat d'una certa negociació, d'una mà esquerra, hi havia pobles que no colava, i a molts llocs, escolta, la gent parla valencià d'una manera natural, per tant, el català, d'una manera natural, i contra això és molt difícil anar-hi. El problema és ara l'entrada de tota una sèrie de gent que diríem que no sabem si estan només amb una actitud folclòrica o una actitud d'agressió. Perdona, Glòria,
Jo volia acabar... volia acabar... Era exactament, estem dient el mateix, Jordi, només volia acabar. Jo sempre quan em pregunten, a vegades amb una mica de malícia, escolta'm, això el català i el valencià, jo sempre dic, no, jo parlo valencià del nord, perquè a mi el nom no m'importa. A mi no importa dir que jo parlo valencià del nord, una variant que es parla més cap al nord, perquè la batalla no està aquí. I la batalla és cultural a tot arreu. És a dir, la nostra solidaritat no ha de ser només perquè ens han tocat el cavall fort i la nostra llengua. És perquè estan tocant l'essència de la llibertat de creació, però no només en la llengua, en poder agafar una obra de Virginia Woolf i poder fer una obra de teatre sobre Orlando, en poder agafar el que sigui, perquè la censura que ara ens ha afectat i hem sortit tots en trompa ha sigut aquesta, però aquesta era la número 25. Si no veiem aquest marc, que no ens toca, però sí que ens toca perquè formem part d'aquest grup de gent, de moment, perdrem la batalla aquesta. No ens entestem aquí, ho hem de fer i hem de denunciar-ho, però no és només això, és molt més ampli que la llengua.
Sí, només un matís, m'escriu el Jaume Pedrós.
Sí, ara ho veia.
Per dir-me que el matís que el doctor Pedrós per dir-me que allà han prohibit el Camacuc, que és el cavall fort de Lleida.
Camacuc, sí.
Que això per fer una revista que és una institució. Jo no sé, dos apunts molt ràpids, que l'Albert m'està fent senyals amb tota la raó. Sí, Jordi, és veritat, els afectats són ells, però atenció, l'objectiu no són ells, l'objectiu és la unitat de la llengua. I a mi sí que m'importa el nom, Glòria, perquè en una llengua tan fràgil com el català, el nom fa una mica la cosa.
I és vital,
és vital la consciència, que el parlant tingui la consciència que tots parlem el mateix. Per tant, sí, jo crec que hi ha un objectiu, que és la unitat de la llengua. I després, en relació al que deies ara també, Glòria, és veritat, la reconquesta que vol dur a terme PP Vox i que estan a punt de triomfar vol efectivament aniquilar totes les llengües minoritàries de l'Estat, especialment el català, que és l'objectiu número 1 perquè és la més forta, però també vol més coses, vol aniquilar ideologies, i per tant han començat pel cavall fort, però no tardarem a veure i en una imitació en una importació del que és la bogeria republicana que s'està passant ara a Florida i la bogeria republicana trumpista, veurem com el següent pas són revistes queer. Sí, veurem censura a paràgrafs a literaris a homosexuals. Sí, darrere la reconquesta primer serà cultural i lingüística, després serà ideològica en temes socials.
Per això és important centrar bé, per això és important centrar bé on som.
Per això l'economia no ha estat important en aquesta campanya electoral aquí i altres llocs. Aquí el tema és la guerra cultural.
Però si
el marc d'aquesta campanya és la guerra cultural.
Però si en el debat fantasmagòric de l'altre dia, el tema estrella, en aquell debat, en aquella cosa que vam veure, el debat estrella va ser ETA, que fa 20 i quants anys que no existeix. O sigui, el minutatge més gran va ser per una cosa que no existeix.
9:49 minuts, ara després en parlarem d'aquest debat i del d'ahir. Dèieu que això el que afecta directament és els valencians, doncs afegim a la tertúlia una valenciana, en aquest cas a la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
No sé si de tot el que has sentit, si vol comentar alguna cosa.
Bueno, estic d'acord en moltíssimes de les coses que s'han comentat. Efectivament, el País Valencià no és que ara siga terra de frontera, ho ha estat sempre, no? És el territori on s'assagen les polítiques repressives, on s'assagen les polítiques de pactes i de... Bueno, i és una cosa que ve de la història, que ve d'anys, i per tant és un poble resilient que hem tingut que trobar les estratègies per a superar aquests atacs, no? Aquests atacs de separació, bueno, i ahí tenim des de la Constitució l'article dedicat a nosaltres per a impedir la federació de les autonomies que s'inventaren. I efectivament, jo també crec que és una qüestió cultural, perquè i la llengua forma part d'aquesta cultura, perquè la cultura no és escèptica, la cultura fa una translació de valors i fa una cosmovisió del món, i per tant ells ataquen ahí i saben traslladar molt bé el missatge, perquè al País Valencià no existeix aquest conflicte social. La gent en el carrer no està preocupada d'aquestes coses i no les qüestiona, i no qüestiona la unitat del nom de la llengua. I està la ABL, que a més l'avala institucionalment, i està la universitat, que l'avala científicament, i estan els tribunals de justícia, que l'han reconeguda jurisprudencialment. No està aquest debat així. L'han introduït ells, com tantes vegades que la dreta necessita l'espantall de l'anticatalanisme per a ocupar les institucions i el poder.
Quines conseqüències penseu que pot tenir això pel valencià i en general per la cultura valenciana?
Bueno, al país existeix una xarxa d'entitats molt potents, i la prova està en la reacció tan ràpida que ha hagut, no? I la solidaritat. I jo crec que aquest treball des dels municipis, des de les escoles, des de la gent convençuda, des de la xarxa d'entitats, contrastarà. El perill és el que posem el focus en allò que ells volen, perquè ahir en el debat es va dir clarament, Vox té el 5% del pressupost, tot el demés va gestionar el Partit Popular, i el Partit Popular és el que va tancar els repetidors de TV3 i és el que va intentar ofegar econòmicament Acció Cultural, i és el que ha eliminat sempre les subvencions, ho ha entrebancat, ho ha posat recursos per a dificultar aquest reconeixement de la unitat de la llengua. Per tant, n'hi ha un perill soterrat de que ens quedem, que agarrem el rave per les fulles, que ens quedem en lo anecdòtic, quan realment n'hi és com una càrrega de profunditat que afecte a les coses importants, no? Com pot ser, potser, el tema educatiu o els mitjans de comunicació públics, etc. Vull dir que pot haver, o també el que estàveu comentant, d'atacar a altres, no només a lo que ells consideren la minoria, no? I el tema de València, i que el folcloricen, sinó també a la resta de minories, que n'hi és que un retrocés en els drets civils. I és el gran perill que té el País Valencià.
Clar, perquè a vegades tinc la sensació que des d'aquí parlem molt de València, en aquests dies n'estem parlant molt, i no coneixem en detall tampoc la situació, i li volia preguntar una mica per la salut del valencià al País Valencià, perquè una mica la sensació és que passen aquestes coses i tothom posa el crit al cel, però tampoc som conscients durant quan no hi ha aquesta aparent persecució quina és la situació i quines són les necessitats i el que caldria perquè el valencià tingués una salut com també aquí el català, doncs al principal li costa, no? Doncs tirar endavant amb ja sigui a les escoles, ja sigui doncs per les plataformes digitals. Quina és la situació?
Bé, si mirem les dades de les macroenquestes d'usos de la llengua, tant al Principat com al País Valencià, la radiografia és la mateixa, perquè vius en un món globalitzat, en un món amb una forta recepció de gent que té una segona llengua i en un procés de substitució lingüística d'una llengua minoritzada, amb poc de suport a vegades a nivell macroinstitucional, no? Com per exemple que el català no siga llengua a Europa o que no siga una llengua prestigiada i que s'entenga sempre... N'hi ha una associació molt forta de llengua-educació, llengua-cultura. Llengua és tot, llengua és vida, llengua és país per a tots els àmbits. Per tant, sí que és lamentable, com està succeint ara, que molta gent es doni compte de que existin aquestes revistes. Jo me pregunto quanta gent coneix aquestes revistes i estem molt focalitzats també en Cavall Fort i en Camacuc, perquè és per a la xicalla, no? I sembla que fa un poc més de mal, però és que han atacat també a una revista com El Temps, que és una revista històrica que ha fet 2.000 números i que parla de tots els països catalans i a Enderrock, que és la cultura i és la xarxa i l'entramat de música en català a Catalunya, País Valencià, a les Illes, al territori del català. Per tant, n'hi ha un cert desconeixement de la gent del que és la cultura i n'hi ha una falta de suport també. Jo crec que això és el problema. Vull dir, què és el que fem nosaltres en positiu? Jo m'he cansat de repetir aquests dies que no podem anar responent a les provocacions. Tenim que fer el nostre full de ruta i tenim que treballar i tenim que encensar-nos. I seria molt important que l'intercanvi cultural entre el Principat, les Illes i el País Valencià s'enfortira i que se normalitzara. I poso un exemple. En la setmana del llibre en català no pot haver un dia per al País Valencià o per a les Illes. Parlo del País Valencià perquè és a un bis. Tindria que ser una contaminació i una cosa transversal a totes les jornades. I com això, tot. Tenim que reforçar l'intercanvi cultural i l'intercanvi entre la gent jove per a que aquests llaços històrics i lingüístics siguin coneguts, estimats i, per tant, protegits.
Parlava abans la Glòria Serra de un cert paternalisme des del Principat. Té aquesta sensació que existeix una mirada paternalista des de Catalunya?
Bueno, ahir ja es mescla el tarannà personal. Per a tu veure aquesta mirada paternalista, tu has de posar-te en una posició d'inferioritat i algú que te protegisca. I no és el cas d'Acció Cultural i no és el meu cas personal. Per tant, jo no ho visc així perquè considero que el País Valencià té els mateixos problemes actualment en un món globalitzat que té Catalunya. I nosaltres tenim ara l'extrema dreta, però al Principat teníem a Ciutadans, que va ser la gran fórmula inventada per a malmetre en el tema de la llengua i no, que penetrara l'espanyolisme. Per tant, compartim un mateix problema que es diu Espanya i que contamina la nostra cultura, la nostra realitat i els nostres discursos. Suposa que sí, que n'hi ha un punt de condescendència i de paternalisme, però també des de el voler-se tancar els ulls a la realitat sociolingüística pròpia, que no diferís tant de la nostra.
Algú vol fer algun comentari o pregunta aquí a la taula o la Glòria o el Jordi?
Sí.
Digues, Glòria.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo, com enfoqueu aquesta nova etapa? Perquè sí que heu viscut etapes d'un major resistencialisme, podríem dir, i d'altres etapes d'una major bonança en l'expansió de la gestió de les vostres activitats. Com enfoqueu aquesta nova etapa, aquesta nova legislatura municipal i el que pugui passar després de les generals? És Acció Cultural.
Bueno, nosaltres teníem un pla estratègic que havíem estat l'últim any i mig ja en previsió del que poguera passar preparant-lo. en 5 queixes de treball, des del el tema del finançament i els recursos propis a l'expansió territorial i a les activitats a desenvolupar i molt focalitzats en la gent jove i en la xicalla i en el temps d'oci, i el que anem a fer és desplegar ixe pla estratègic, perquè a més és que ara, encara que parega una contradicció, ara no són els anys 90, no estem a soles. Ara n'hi ha una xarxa d'entitats potents, n'hi ha entitats que són com a acció, vull dir que tenen força, que tenen implantació en tot el territori, que no estem parlant d'entitats menudes municipalistes o comarcals, que també són importants, sinó que ara n'hi ha una xarxa i, a més, n'hi ha representants polítics. N'hi ha representants polítics en els municipis. Espero que avui, que és el ple de Constitució de la Diputació de València, també puguem dir que n'hi ha un govern de progrés en la Diputació de València i n'hi ha també en les Corts, i ahir se va veure. Se va veure que aquest discurs tenia una contestació, i tenia una contestació no en clau espanyola, sinó en clau valenciana. I, per tant, el panorama avui, ells intenten reproduir la batalla de València, ni socialment, ni es donen els condicionants per a fer-ho, ni les entitats estem en aquella situació d'aïllament absolut.
El país no és el mateix.
Som més fortes. Com?
El país no és el mateix.
Dic que el país no és el mateix.
No, el país s'ha transformat, evidentment. El país, afortunadament, s'ha transformat, i, a més, el que he començat dient, no existeix aquest conflicte en la societat. Quan s'han fet les col·laboracions entre TV3, A Punt i B3 en la pel·lícula de Guillén, la Federica, Merlí, totes aquestes col·laboracions, la plataforma Bon Dia, el que ha hagut han sigut picos d'audiència. No ha hagut un rebuig ni en les xarxes tampoc.